literatura és tan diversa com autors i lectors i el món. Avui, al Faves Comptades, ens endinsem en un gènere possiblement desconegut per a molts, la literatura pulp, un estil que va marcar tota una època amb històries de detectius, de ciència-ficció, terror i aventures trepidants, publicades en revistes, per dir-ho d'alguna manera, de paper barat, però amb una imaginació desbordant. Per entendre millor aquest fenomen i descobrir-ne els grans autors i obres, ens acompanya el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, amb qui mirarem de desxifrar els secrets d'aquest gènere. Pablo, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Un gènere que ja t'ho deia, a mi m'enganxes ara amb el pulp a peu esquerre, a contramarxa.
És normal, a molta gent, perquè pensa que és una cosa que pràcticament va acabar doncs, a mitjans dels anys 50, del segle passat. Uh-huh. Vull dir que no, han passat 75 anys, no? Vull dir, o 70 anys. Hi ha molta gent que li parles de literatura pulp i com a molt et saben dir Pulp Fiction, que és una pel·lícula al cap del Tarantino, no? Uh-huh. Que no deixa de voler ser un homenatge a aquest tipus de narrativa de literatura.
Doncs ja anem entrant, perquè això sí que ens pot sonar. Comencem pel principi. Què és exactament la literatura pulp?
Mira, realment la literatura pulp no existeix. Comencem per aquí.
Carai!
perquè no és un gènere en si mateix. És una manera de publicar en una època en la qual la publicació de llibres era una cosa que era cara, que era difícil de distribuir. Surten tota una sèrie de petites revistes que es fan amb un paper molt barat, un paper fet de polpa de fusta. En canvi d'utilitzar fusta per fer un paper de bona qualitat, es fa amb polpa de fusta, que resulta molt més econòmic, perquè a més resulta que ho fas amb les restes del que queda, no? Llavors és aquell paper groguenc, rugós, amb les vores mal tallades, i que eren revistes tremendament barates, tant de produir com de vendre. Llavors, això és un inconvenient, perquè s'han conservat poques, perquè, clar... Mm-hmm.
La mala qualitat del paper,
fa
no?
Fa que es desfaci, no?, amb el pas del temps. Mm. Però se'n troben encara, es poden trobar. Però al mateix temps, com les feia tan barates, doncs una tirada normal d'una revista pulp, així una mica amb un cert èxit, doncs era un milió i mig d'exemplars. Fàcil.
Déu-n'hi-do.
Clar, es venien molt.
Clar, per entendre-ho millor, tu ens has situat històricament, ens has situat per què es diu així aquest gènere, la qualitat d'aquest paper. També és important entendre quin moment històric ens trobàvem,
ens
no?
Trobem...
En aquest context social, perquè sorgeix aquest fenomen.
El gran èxit de les revistes pulp és als anys 20 i 30. Estem parlant d'una època que als Estats Units, sobretot, que és on es dona aquest fenomen, surt d'aquellos locos años 20, uh-huh. I arrenca la crisi del 29, arrenquen tota una sèrie de crisis econòmiques. La gent el que busca és evasió. En aquell moment, recordem, no hi ha televisió, i molt uh-huh. menys mòbil, Netflix o internet.
Necessitem altre tipus de distracció.
Correcte. És l'època dels serials radiofònics, per exemple. És l'època dels serials cinematogràfics, que anaves mm-hmm. al cine a veure una pel·lículeta que durava 15 minuts i et passaven 4, i que a més continuaven d'una setmana a l'altra. I això és el mateix, però en versió paper, en versió lectura. Vale? Es comenta que les revistes pulp arrenquen a finals del 19, 1896-1897, amb les primeres revistes. I és una mica, són les hereves espirituals, per dir-ho d'alguna forma, dels folletins aquells del segle XIX que anaven presentant cada setmana, mm-hmm. tenies una nova història, i que, o bé que anava continuant. Doncs el que fan és això, és recopilar en una revista que, déu-n'hi-do, una revista amb 100-150 pàgines, o sigui, gruixudeta.
Poca cosa.
Sí, sí. I que et presenta diverses històries. I, en principi, teòricament són històries escrites molt de pressa, oficialment...
Com la novel·la de la tarda, per entendre'ns,
sí, teòricament, però... A tu et sona Dashiell Hammett? Era com el maltès... Sí?
Sí.
Vale. La novel·la de gàngsters neix aquí. La novel·la negra de gàngsters...
Aquí té l'origen.
Era el com maltès, surt en una revista pulp. Et sona Tarzan.
Uh-huh. I tant.
Tarzan es publica com a literatura pulp. Et sonarà Conan el Bàrbaro.
Home, i tant.
Publicat com a relats en revistes pulp. I tenim grans autors, Ray Bradbury, un dels grans autors de la literatura nord-americana del segle XX, publica gran part dels seus relats, de les seves històries, a revistes pulp. És a dir, teòricament són revistes amb una qualitat molt inferior físicament i molt denostades des de l'àmbit literari, però que resulta que determinats autors on es foguegen
és en,
és en aquestes revistes. I això de que s'havia d'escriure molt ràpid, home, si un llegeix Stephen King, Brandon Sanderson o Jordi Sierra i Fabra, per anar-nos a un autor d'allí, sap que perfectament en una setmana una persona amb aquestes característiques et pot tenir un relat de 30, 40, 50 pàgines sense cap mena de problema i a sobre ho farà bé.
Perquè hi ha la capacitat.
Correcte.
Quins són els gèneres més populars dins del pulp? Perquè de tots els que ens has dit són diversos.
Sí.
Vull dir, no és només monotemàtic o d'un sol gènere.
De fet, les revistes s'especialitzaran. Hi haurà revistes que triaran més pel romans, hi haurà revistes que triaran més per el Far West i tindrem històries de cowboys i d'indies i coses d'aquestes. Hi haurà que s'especialitzaran en el crim i tindràs molta novel·la negra, fosca i tal. Sí, tenen una sèrie de trets en comú. En totes elles sí que s'intenta que hi hagi una presència d'acció o de violència així ben patent, i després que hi hagi el puntet d'erotisme que anirà més amunt o més avall segons interessi el tipus de públic que vulguis buscar. Però l'acció i la violència i aquest erotisme més o menys present seran característiques comunes a tots els gèneres. Tindrem, per exemple, a John Carter de Marte, escrit per Edgar Rice Burroughs, l'autor de Tarzan, que van fer fa relativament pocs anys van fer una pel·lícula que no va triomfar al cinema perquè la gent no la va entendre, i és que volia reflectir aquest pulp.
Aquest pulp.
I pues John Carter de Marte, quin és el seu autisme? Les dones de Marte, que s'assemblen més als humans, van nues i vestides només amb unes teles que deixen entreveure absolutament tot. Però són dones guerreres que lluiten, que s'enfronten als problemes, que prenen decisions. És a dir, dius, sí, per una banda estem amb una mentalitat molt dels anys 20-30 de la dona com a...
La cosificació,
correcte,
no? Com a objecte.
Però al mateix temps estan presentant coses que fins als 70 o 80 no veurem, i és aquest desig de que la dona sigui protagonista de les seves. Fins i tot a la sèrie de Marte hi ha una de les novel·les, Jana de Gazol, que està protagonitzada per una dona i que és ella la que salva el dia. Vull dir, no, no és l'objecte de desig de l'home heroi que ha de fer les coses, no?
Sinó que és la protagonista.
Correcte.
Directa.
Ens trobarem també amb històries amb components LGTBIQ importants.
Déu-n'hi-do, perquè estem parlant de fa un segle.
Correcte, correcte. És a dir, sí que serà el lloc on es refugiaran tots aquells que volen fer un tipus de literatura diferent als cànons establerts. És a dir, el que s'està valorant en aquesta època és un James Joyce, són gent així amb una construcció molt elaborada, són gent amb... venim de considerar com a clàssics la literatura del segle XIX, i llavors, com a cultura, pues, s'ha de llegir Jane Austen o s'ha de llegir, jo què sé, Los Hermanos Karamazov, no? I aquests és el dir, no, jo vull entretenir el meu públic, jo vull que la gent s'ho passi bé.
Hi ha un punt de contracultura.
Correcte.
No?
Correcte.
Fins
correcte.
En la temàtica,
exacte,
en la manera de presentar...
La ciència-ficció naixerà aquí. La ciència-ficció, tal com la coneixem, naixerà aquí. Llavors, per exemple, hi ha un format que es diu romanç planetari. El romanç no entès romanç amb el sentit de relacions romàntiques, sinó romans tal i com l'enteníem en la literatura clàssica d'aquella saga o aquella història d'aventures que anava passant un heroi. Pues el romanç planetari serà el germen del que avui dia diem space opera i que tindries pues, un Star Wars. Star Wars és literatura pulp. Indiana Jones és literatura pulp. O sigui, per donar-te referents
sí,
que tots coneixem.
D'allò
no?
Que dèiem, no ens sona de res, doncs sí, en sona i no ho sabíem.
Correcte,
no?
Correcte. Ho hem vist tota la vida. Jo recordo, per mi l'exemple perfecte del pulp és una pel·lícula que van fer fa molts anys, que era Big Trouble in Little China, Golpe en la Pequeña China, una pel·lícula de John Carpenter protagonitzada per Carl Russell, que era pues, un camioner que es veia ficat en un mig d'un lío de lo que semblaven tríades xineses, i que llavors hi havia un mag que existia feia milers d'anys absorbint la vitalitat de noies joves, no sé què. Això és pulp.
I tot això neix només als Estats Units o també trobem autors a Europa?
De fet, neix als Estats Units inspirat per Gran Bretanya. Vale? A Gran Bretanya eren molt conegudes un tipus de novel·les que es deien Penny Dreadful, que eren novel·les amb un paper molt barato, valien un pànic, per això el nom de Penny Dreadful, i que sempre tenien temes truculents i escabrosos i de terror i no sé què. O les, als Estats Units l'equivalent serien les dime novels, que eren novel·les que costaven 10 centaus i que la gent les comprava, les llegia i les llençava, no? A Europa no estaran tan presents, però la gent així més gran com jo, que ja gairebé anem amb el bastó,
home, no tant,
tots ens recordarem de Corín Tellado, de Marcial Lafuente Estefanía, de Clark Carrados, de tota una sèrie d'autors que publicava, que sobretot l'editorial Bruguera, amb uns llibrets petitets, 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 que normalment compraves a les estacions de tren. El quiosc de l'estació era típic comprar el llibret perquè et durava, pues, el viatge en tren, pràcticament, o l'anada i tornada. I era això, una novel·leta molt senzilla, molt ràpida, amb uns patrons molt clars, molt d'aventura, molt d'acció, i que, doncs, pues, feia passar el viatge entretingut. Llavors, en canvi de ficar-te, doncs, amb un tractat d'economia, doncs, pues, t'agafaves la novel·leta aquella, amb el viatge anava, llegies la meitat, amb el de tornada l'acabaves, i fins i tot a Barcelona hi havia molts llocs que per 5 pessetes, per un duro, que ja era poc quan jo era jove,
sí,
per un duro, tu anaves i donaves la novel·la si estava en bon estat, pagaves les 5 pessetes i t'enduies una altra.
Oh, que bé, circulació.
Correcte. Aquest era
sostenibilitat,
mica,
això.
Aquest era una mica el concepte de les novel·les i del pulp.
Ens has dit alguns títols que ens venen al cap en el món del cinema, no?
Mm-hmm.
Va tenir impacte a la literatura pulp, diguéssim, en el cinema de l'època, sí, o sí, l'hem trobat ara endavant?
No, completament. Vull dir, El falcó maltès és una de les pel·lícules més conegudes a Humphrey Bogart, vull dir, de les que el van fer realment famós, i és una novel·la eminentment pulp. O sigui, les novel·les de detectius es van traslladar moltíssim al cinema, sobretot les novel·les de detectius i les de l'oeste. Aquestes dues són les que van triomfar. Per una altra banda, un altre exemple de literatura pulp serien les pel·lícules de la Hammer o de la Universal, Frankenstein, Dràcula, i a més, dels anys, des dels 30 fins als 50, estan directament inspirades. La criatura de la Laguna Negra, que va ser un clàssic del cinema de terror, tot això està directament inspirat, perquè el que fan amb l'obra original de Bram Stoker o de Mary Shelley no té res a veure amb la novel·la en si, no? Sinó que és...
Sí.
No, necessitem una història que sigui més truculenta, més acció... Això, aquest és el plantejament pulp. I moltes vegades s'adapten històries pulp. Però és que molta gran part dels autors de ciència-ficció i de fantasia del segle XX començaran escrivint històries pulp i després s'encombraran com els grans autors, no?
Ray Bradbury.
Per exemple.
Dels que ens has esmentat.
No, i a més, Ray Bradbury, ell sempre havia dit que ell no era escriptor de ciència-ficció, sinó que ell era escriptor, i punto. I ell escrivia del que li venia de gust. Mm-hmm. El que va ser, clar, el llegeixes i és un goig.
I en els autors i autores actuals, n'hi ha alguns que trobem encara aquestes reminiscències?
Sí, jo podria donar, aviam. Ara s'enfadaran, els fanàtics amb mi, però ja per mi, per exemple, un autor com pot ser Juan Gómez Jurado és un hereu directe del pulp. Vull dir, el que fa és una narrativa ràpida, percutida, clara, entenedora, amb un misteri. Si pot ser un puntet de sang i fetge, millor.
Mira, em ve el cap Carmen Mola, ara que dius tot això.
Carmen Mola seria un altre exemple. Tot aquest tipus, la literatura nòrdica aquesta de...
Joël Dicker, potser fins i tot, no? John Esbo...
Tots aquests autors, en realitat, el que estan reproduint és aquest model que ja va marcar la literatura pulp, no? Vull dir, a més, capítol breu, ràpid, que a més et deixa amb un cliffhanger, amb aquella sensació de...
He de seguir.
Exactament, és això.
Fins i tot funcionaria a les xarxes socials, ara que en parlem
tant,
eh?
Sí,
és un tipus de contingut de que enganxa, que és curt, que pots anar consumint en fragments curts. Per algú que vulgui començar, que no hagi llegit algun d'aquests autors, tu què li recomanaries?
Mira, el meu cor té un espai molt especial per dos autors. Tres. El primer de tots, Edgar Rice Burroughs, Tarzan i John Carter de Marte. El Tarzan que coneixeu de les pel·lícules no té res a veure amb el Tarzan de les novel·les.
Podríem sospitar.
El Tarzan de les novel·les és molt més espectacular. Hi ha elements allà de màgia. No saps ben bé si és màgia o extraterrestres o què són, però són gent amb poders, amb... Sí, i aquella sensació, aquell misteri de la jungla desconeguda, no? Que avui dia ja no existeix, perquè ja no és desconeguda, bé, ja hem entrat amb les càmeres per tot arreu, però que en aquell moment era molt potent. Per una altra banda, evidentment, Robert Howard, amb Conan, Kull, Solomon Kane, tots els personatges que va crear. Aquest seria super interessant, a mi m'agrada molt. I després un que a mi personalment no m'agrada com escriu, però reconec que el món que va crear és absolutament brutal, fins al punt de que va haver molts altres autors que l'han continuat, i estem parlant de Howard Phillips Lovecraft, creador d'aquests mites de Tulu, que ho va publicar tot en format pulp. Vull dir, de fet, la gent es sorprèn, no, he llegit diversos llibres, no, he llegit molts relats, perquè Lovecraft té 2-3 llibres, i no són massa gruixuts, vull dir, són petitets. Però sí que és cert que la seva imaginació és absolutament desbordant. A mi personalment no m'acaba d'agradar, perquè el seu estil literari no és el que encaixa amb mi, però bueno, és
una cosa no treu l'altra,
correcte,
no?
Correcte.
Tot això com es pot recuperar si volguéssim anar a les revistes? Hi ha manera, o és a través d'aquests altres autors que tenen aquestes reminiscències?
Les revistes pràcticament no es poden recuperar. Lovecraft sí que és fàcil trobar-lo, perquè Lovecraft està editat per diverses editorials, com el seu autor lliure de drets ja, perquè han passat més de 75 anys des de la seva mort. No hi ha problema. Malauradament, dic malauradament perquè a mi m'agradaria recuperar-los. Jo vaig llegir tota la saga de Tarzan i tota la de John Carter de Marte quan jo tenia 12-14 anys a la Biblioteca de Sant Cugat, que llavors era molt més petita que les que tenim avui, i estava ja al carrer Sant Bonaventura, que no era ni biblioteca municipal, era de la Caixa, Fundació La Caixa. Sí. I clar, el problema és que no es reedita, tot això no es reedita. De tant en tant, algun boig s'atreveix a fer una reedició, però no ven el que ell esperava vendre. Jo les he acabat aconseguint totes en anglès, vull dir, ho tinc tot això en anglès, sí que es reediten fàcilment, o sigui, recomano a aquells que llegiu anglès que recupereu aquestes, o per exemple que recupereu aventures com les novel·les de la Sombra, vale? Perquè d'aquí va sortir un fulletí de ràdio absolutament brutal, i les novel·les són molt molt xules, o El Hombre de Bronce, que es deia Doc Savage, L'Hombre de Bronce, també un dels grans clàssics de les aventures, bueno, els precursors dels superherois. Gràcies a aquest pulp surt Batman, surt Superman i surten tots els superherois.
Doncs crec que són molt bones propostes, i crec que poden encaixar molts perfils diferents, des d'aquells que poden recuperar i tornar aquesta infantesa del quiosc, a la gent més jove, que amb aquest consum ràpid que a vegades ens veiem avasats, poden trobar el seu gènere i el seu estil en la literatura pulp. Pablo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
A reveure.